A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aclaparadora, però irrellevant, que oculta la realitat dels fets a força de xifres, dates i noms de llocs que abans ens eren desconeguts. Penso que sentir les notícies no fa més que alimentar la meva desesperança.
Podria tractar-se d'una conversa d'avui, d'ahir, però és una conversa imaginària. Al Brasil, entre l'intel·lectual austríac Stefan Zweig i exiliat precisament allà durant la Segona Guerra Mundial, un defensor dels valors europeus, de la cultura, amb en George Bernanos, exiliat a Mallorca, monàrquic i conservador d'origen francès. Mai van coincidir a Brasil, però aquest dissabte al cinema a les 22 hores, una obra de teatre de la Fornada Espectacles, amb entrada gratuïta, farà servir aquesta conversa imaginària com a excusa per reflexionar sobre el totalitarisme, la democràcia i els valors socials europeus. Avui volem parlar-ne amb un dels intèrprets, Joan Gomila. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia a tots.
Què ens trobarem el dissabte quan, amb aquesta conversa entre Zweig i Bernanos?
Ens veurem amb un espectacle que du pràcticament 60 funcions a l'espatlla, que ha girat per molt de teatres de la geografia espanyola, que ha estat a Barcelona amb entrades exaurides i del que se'n parla molt bé i que reuneix una història d'un retrobament entre dos intel·lectuals magnífics com són Stefan Zweig i George Bernanos. Zweig, de tendència, és liberal, jueu i home que creu en la cultura, i un Bernanos que és un monàrquic que ha filtrejat en l'extrema dreta i que n'ha sortit molt escaldat i que és un catòlic reaccionari.
Doncs ja veiem que aquests dos intel·lectuals intuïtivament, no?, són molt diferents, però no sé si hi trobem algun punt en comú.
Hi trobem el punt en comú de saber llegir el seu temps. I hi trobam, sense que cap dels dos vulgui imposar les idees a l'altre, com aquests dos intel·lectuals són capaços d'escoltar-se i de donar-se la mà en un moment donat, tot i estar en unes posicions tan confrontades. Però és que és una conversa que té la data del mes de febrer de 1942 a Barbacena, al Brasil, on se troben, que estan exiliats, i que en certa manera venen d'una Europa que està incendiada per Hitler. Òbviament, la visió només pot ser única. La interpretació dels fets només pot ser una. És vera que això se pot veure des de dues posicions diferents, com ho veuen, però queda clar que ells estan amb una visió que el món no tornarà a ser com era abans de la Segona Guerra Mundial.
Pel que dius, sembla una obra, una conversa, en la qual també podrem reflexionar sobre coses que ens estan passant avui dia, per exemple, no sé si la polarització, si també un canvi d'època, si també doncs, uns consensos socials que pot ser s'estan trencant, no sé.
Sí, jo crec que tots creiem en la democràcia liberal, la gran majoria de la població creu en la democràcia liberal, que és això que ha fet progressar la pau, que ha fet progressar Europa en polítiques socials importantíssimes i que ha fet progressar Espanya els darrers 50 anys, els darrers 40 anys. I veiem que tot això ara se posa en perill perquè, d'una banda, aquest sistema no dona respostes immediates a tothom i, sobretot, perquè està amenaçat per un antisistema que no és un sistema de, diguem-ne, de transformació, sinó que és un sistema de reacció en contra, i això està propiciat per l'extrema dreta. des de la negació en el canvi climàtic insòlid fins a una observació de models que nosaltres ja creiem estan molt superats. I jo crec que aquest perill que ho veiem a Itàlia, ho veiem a bona part d'Europa, ho veiem als Estats Units, ho veiem a l'Amèrica Llatina, veiem que l'alternativa per a Alemanya pot ser el partit més votat a Alemanya. Veiem l'abans de vots. Tot això, obviamente, un ciutadà responsable va de veure molta preocupació.
Bé, doncs aquesta obra, entenc que dins d'aquesta conversa també hi haurà punts una mica de tensió, no? De desacord, de com es reflexa també aquest desacord en la vostra interpretació.
Absolutament. Estem parlant de que és una obra de teatre, no és una conferència,
clar.
No és una xerrada, no és una classe magistral. És una obra de teatre amb dos personatges que expressen els seus sentiments en aquell moment davant del públic, que se posen, que se desnuen davant del públic. I és veure que hi ha temps, però també hi ha ponts, i també hi ha bromes, i també hi ha riures, i també hi ha dolor. És un espectacle que en certa manera és molt calidoscòpic per el que pugui ser una conversa que tots hem mantingut, en la qual tu has rigut, tu ja has plorat en el mateix temps.
Què és el que us agradaria que el públic de Formentera es dugués a casa després d'aquesta obra?
Bé, per nostre, el primer és que voldríem que gaudissin d'una gran experiència teatral. Tenim una molt bona direcció d'aquest espectacle, un molt bon test d'en Jaume Capó, una escenografia preciosa dels germans Cardedeu, escenògraf del Teatre Nacional de Catalunya, de la Goll de Gom, i una interpretació que també ha estat molt valorada. Per tant, jo hi ha una història molt potent. I jo m'agradaria que aquest públic s'endugués, a part d'aquest regal, d'aquesta obra de teatre, la possibilitat de reflexionar i d'estar obert a la reflexió, la inquietud de la reflexió. O sigui, que reflexionar no mos dugui feina, sinó que nosaltres hem d'estar informats, hem d'escoltar mitjans de comunicació, les hem de llegir amb veu crítica, les hem d'escoltar amb veu crítica, perquè nosaltres hem de reflexionar, perquè nosaltres hem de ser persones lliures i hem de ser una societat lliure. I ho hem de ser no des d'aquest ideal de llibertat d'avui, de jo faig el que me passa per allà perquè ja està, sinó des d'aquest home lliure que està en el si d'una societat i que la millora cada dia en aquesta societat. I jo crec que això és el que m'han aduïm amb aquests dos magnífics intel·lectuals. Jordi Brennanós, el més desconegut, però és un home que està assíduament citat a l'Assemblea Francesa per la dreta, per l'esquerra i per centre, perquè parla de França, parla de millorar França. I Stefan Zweig és un home absolutament llegit, tot i que va morir fa 60 anys.
Com ha estat interpretar a Stefan Zweig?
Stefan Zweig i Jordi Brennanós, perquè ha estat un procés de creació del test de 2 anys, que això és un test, no és un temps molt ràpid, és un temps molt, vull dir, dilatat, que dona moltes reflexions, i ha estat acompanyat de moltíssimes lectures.
Clar.
De moltíssimes lectures de cadascun dels dos autors i de veure documentals sobre els dos autors. En la qual cosa, nosaltres, tot aquest procés d'aprenentatge ho tenim, i després aflora l'actor, que l'actor és un home intuïtiu, com a artista que és, i realment intueix què faria aquest actor. És a dir, tens aquest mecanisme dins teu com ho té un pintor o com ho té un poeta a l'hora de fer uns versos, no?
Clar.
I tu apliques aquesta intuïció a partir d'aquest vestuari, a partir d'un, no te vull dir imitar trets, perquè no caim amb això, però sí de fer una aproximació a el que un públic pot imaginar.
D'altra banda, amb aquest duel, no?, amb Òscar Intente, com ha estat? Com és la connexió, l'enteniment? No sé si teniu diferències com els protagonistes als quals interpreteu o si hi ha plena cohesió, diguem.
No, quan has de fer una obra d'aquest tipus, tu ja cerques un actor, un partener que ho faci molts anys, que ho coneixes, que hi hagi molta química, que això vengui molt d'enrere, perquè dins l'enfrontament hi ha una química extraordinària. És extraordinari, no?, aquest fet de que a Sant Joan Joan Gomila, que som amics de Òscar Intente, estiguem enfrontats damunt l'escena, sense deixar de Sant Joan, però perquè passes a Sant Joan Menjanos, o sense deixar de Òscar perquè passes a Sant Joan Suai. És aquest dels miracles que té el teatre, inexplicables, no?
I tant. D'altra banda, bé, veniu aquí a Formentera el dissabte i les Illes Balears també tenen protagonisme, almenys en la vida de Bernanos, que va viure a Mallorca i bé, també va quedar marcat per la Guerra Civil. No sé si aquest episodi té també un espai en aquesta obra.
Sí, és potser... hi ha l'espai, hi ha un moment de dilatació, de sobre, de somriure, de sobre, que és quan, a dins la conversa, els dos protagonistes se'n donen compte que varen coincidir a Mallorca, els dos. Sense saber-ho un de l'altre, no? Stefan Zweig només va durar 3 dies perquè ell s'havia aplicat molt en parlar molt bé el castellà i resultava que a Mallorca l'any 32 ningú parlava castellà, tothom parlava català i no l'entenia. I el servei turístic no era el que tenia Viena ni el que tenia París, sinó que eren uns serveis molt deficients, en la qual cosa ell que venia per escriure una obra no la va poder escriure de cap de les maneres i en els 3 dies havia vengut per passar mig any per escriure un llibre i tan sols va aguantar 3 dies. Mm. En canvi, Bernanos va venir per estar-se molt de temps a Mallorca perquè Mallorca era una illa molt barata per una família com la d'en Bernanos, que era nombrosa. I, però ell que era simpatitzant del franquisme, que estava absolutament a favor de tomar el règim de la república, després se'n va donar compte en els 15 dies que aquest règim era un règim assassí i que no donava valor a la vida de les persones, net si eren els seus enemics, i Bernanos des davant tot un catòlic. I és un catòlic on la vida té el màxim valor, siguis o no siguis dels seus, i per això li va crear una posició en contra fins en el punt que va haver de fugir, amenaçat de mort, va haver de fugir de Mallorca.
Déu-n'hi-do. Bé, la funció és gratuïta, no sé si apta per a tots els públics o hi ha una edat, diguem, recomanada, no?, per poder seguir també l'obra?
No, altres vegades hem vingut a Formentera amb espectacles per a tots els públics, perquè no ho és. Sempre és difícil posar una data, perquè hi ha lots que els 13 i 14 anys tenen una maduresa que altres a 25 i no la tenen.
I tant.
Però jo faria un recomanament de que seria interessant que obessin els lots per aventures que potser han fet quart d'ESO, que estan fent primer de batxiller. Jo crec que hi ha un professor que tingui un telèfon, un WhatsApp dels seus alumnes i el diuen, anava a veure això, que pot ser molt interessant per la vostra formació com a persones anar a veure-lo. I després un públic adult inquiet de notícia, inquiet de voler parlar, de voler reflexionar, i un públic que vulgui veure, jo crec que una bona obra de teatre.
Per cert, parlant d'això, no sé si us heu apropat també a centres educatius a aquesta obra, i quin ha estat el feedback? Perquè, clar, té un valor pedagògic important també, no?
Sí, té un valor pedagògic molt important, però moltes de vegades és molt fàcil atracar-te en els centres educatius quan el valor pedagògic de sobre va lligat en els seus, diguem-ne, el que són els estudis, el que estan estudiant.
Sí.
Que he fet ni Bernanos ni Zweig s'estudia als instituts.
Ja.
Saps? Per ventura sí que estaria molt bé per parlar a dins àrea que jo veuria millor, seria història o filosofia, sobretot per les referències que té, no?
Clar.
Però també és vera que els centres educatius estan molt agobiats amb els seus temaris, amb les seves sortides, amb tot allò que fan, i òbviament no s'ha costat. Se va parlar en un moment donat, perquè hi va haver una gent molt interessant que va parlar d'això, fer un cicle de teatre i filosofia es cauria molt bé per estudiants, però ja t'he dit, el fet de que per ventura és més fàcil parlar d'allò que tu ja tens en el teu temari i que això es reforci davant d'unes proves de selectivitat, que no una obra que per ventura sigui un procés diguem-ne d'engrandiment personal, però que per manca de temps per ventura tu has de fer altres coses.
Bé, de totes maneres, sí que estarà aquí al cinema a les 20 hores dissabte, obert a tothom, especialment recomanat, no?, per a persones doncs, en edat del batxillerat, de l'institut, i persones doncs, igual més adultes que puguin seguir el fil conductor de tots aquests episodis i assumptes que es parlaran durant aquesta conversa imaginària. Joan Gomila, moltíssimes gràcies per l'entrevista i que vagi molt bé aquesta obra de teatre. No sé si, com s'ha de dir, perquè hi ha una expressió, no, de teatre, però no sé si queda una mica raro quan t'ho diu algú fora del món. Es diu encara molta merda i tot això, com es fa?
Es diu encara molta merda, i això sembla que ve de que quan hi havia molt de carruatges davant d'un teatre, no sé, sí, que hi havia carruatges, doncs hi havia moltes merdes de cavalls. Això significava que hi havia molta de gent i que, per tant, en aquell temps que tot el teatre anava a taquilla, significava que els actors per ventura farien un bon salt. Ara han canviat els carruatges per els cotxes o per les bicicletes i ara no. Se diu, ha quedat aquesta expressió de molta merda.
Doncs molta merda, Joan Gomila, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.